Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I bones notícies, fantàstiques notícies també pel que fa al futbol base de la Unió Esportiva Sitges, perquè en el seu Alevi ha aconseguit aquest darrer cap de setmana l'ascens a la preferent. Va guanyar 2-7 al camp de l'EFO 87 i a manca de dues jornades el conjunt que dirigeix Carles Martínez. S'ha assegurat ja el fet que la temporada que ve jugarà amb la preferent. En fi, bones notícies, com els dèiem, en general del món de l'esport. Comencem avui, però, parlant de bàsquet, perquè en el passat dissabte amb la Pinsbens es va disputar el partit d'anada de les fases d'ascens a Lliga EVA. Compartirem aquesta estona esportiva, com sempre, en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bon dia, bona
bon
tarda.
Bon dia, bona tarda. Jo tinc el xip, clar, tinc... Mare meva.
Bon dia per avui i bona tarda per dilluns.
Sí, bona tarda, com que ahir no vàrem poder acompanyar-los, doncs, en fi, aquelles coses... El costum, de dir bona tarda. En fi, bon dia, Toni, què tal?
Bon dia, molt bé.
Un bon cap de setmana.
Sí, Déu-n'hi-do, molt llarg, molts cotxes,
Molta gent, molts cotxes, molt de tot, i molt bons resultats, com els dèiem esportivament parlant, des d'aquesta victòria del bàsquet de Sitges, que ara els comentarem, futbolísticament parlant, les victòries del Subo, del Sitges, el Suborense B, que va acabar empatant a l'últim partit de Lliga. És curiós perquè el Suborense B duia una trajectòria, vaja, estratosfèrica, per dir-ho d'alguna manera. No havia empatat cap partit i, curiosament, va i empata l'últim partit aquí a casa amb el Ribas. En fi, partit de mínima transcendència, perquè el Sobrense B ja era campió una jornada abans, havia assegurat l'ascens a tercera catalana i aquelles coses, Toni?
Sí.
El Ribas, que també venia aquí amb la feina ja feta, sense cap mena de pressió, i el partit va acabar amb empat a dos.
Sí, a més, un Ribas que venia molt juvenils. Pràcticament eren tots juvenils. Li va sortir la cosa força bé, tampoc ells jugaven res, ni el Sobrense. El Sobrense estava més pensant en el sopar de campions que no pas en aquest partit. No?
És obvi.
Al final, doncs, esperàvem 28 victòries, i no ha pogut ser, ha sigut 27 victòries, un empat i dos derrotes, la trajectòria del Sobrense.
Sí, una trajectòria increïble del conjunt que dirigeix Ernest Serra i que ha arribat en forma de premi, de grossa, vaja, perquè la temporada que ve el Sobrense B competirà amb la tercera catalana. Hem d'entendre que el grup 12, que és on ara juga la Unió Esportiva Sitges, un Sitges, Toni, que va patir moltíssim l'altre dia a Olivella.
Sí, va patir molt. Va patir molt. El que passa que, doncs, un parell de retocs a la segona part, fet pel Manel Rodríguez, li va donar, doncs, aquella intensitat que potser l'havia faltat a la primera part, i va saber remuntar el partit i guanyar. Clar, l'Olivella no es jugava res. Volien solament, doncs, tan sols, doncs,
l'honor.
L'honor de poder, doncs, donar-li un absurd al Sitges, perquè tampoc era la intenció guanyar el Sitges, era donar-li un absurd que pensés que l'Olivella va començar molt malament però que està acabant bé, no? Però el Sitges al final va fer la feina i va remuntar.
En parlarem d'aquí uns moments, però avui hem de començar amb aquesta crònica esportiva parlant de bàsquet, evidentment, d'aquestes fases d'ascens a Lliga EVA. El passat dissabte amb Pinsbens, amb un bon ambient, un fantàstic ambient, gairebé ple de gom a gom, el bàsquet de Sitges va enfrontar-se amb el Mataró Feimat en aquest partit d'anada de l'ascens a Lliga EVA. Curiosament, com els dèiem, de les quatre eliminatòries que s'han disputat, qui ha obtingut major renda ha estat el Sitges, el bàsquet de Sitges, que va guanyar finalment, com els dèiem, per aquest 83-67. Són 16 punts de marge que té el Sitges de cara al partit d'aquest proper diumenge a la pista del Mataró. La resta de resultats han estat els següents, i veuran que s'han mogut amb mínimes diferències. Lluïsu 52, Sant Adrià 54, més 2, per tant, per al Sant Adrià. El Sant Josep 79, Viladecans 81, més 2 també per al conjunt del Viladecans Sant Gabriel. I el Cerdanyola 62, Grup Barna 65, en aquest cas més 3 per al conjunt del Grup Barna, que és el segon classificat, en aquest cas, del grup primer de la Copa Catalunya. Per tant, mínimes diferències de cara al 11 partits de tornada i la més gran, com dèiem, la del bàsquet de Sitges, aquest més 16. Un partit que va costar perquè el Mataró es va endur el primer parcial gràcies al 15-19, tot i que en el descans es va arribar amb un lleuger avantatge per al Sitges, de 31 a 29. El tercer període va acabar amb un 58-47 i finalment en un fantàstic últim període, amb bona defensa, amb bons percentatges en el tir, va acabar amb aquest 83-67. Toni, gran partit.
Gran partit. Gran partit. Me lo vaig passar molt bé. Me va agradar molt el bàsquet Sitges i davant tenia un gran equip.
Un gran equip, sí senyor.
Perquè a mi me va semblar un magnífic equip que jo pensava que lo tindria molt difícil, el que passa que el tercer i quart temps del Sitges van ser impressionants.
Sí. Va jugar molt bé, va ser un molt bon partit i va aconseguir aquesta renda de 16 punts. I és hora d'escoltar alguns dels protagonistes del partit. Començant per Jordi Domínguez, el jove jugador del bàsquet de Sitges, que va ser un dels destacats, sens dubte, dels homes d'Edu Piñero. Perquè se'n facin una idea, el partit no podia acabar de millor manera. Quedaven 5-6 segons... un fora de banda favorable amb el bàsquet de Sitges, el va finalitzar el mateix Jordi Domínguez amb una esmaixada per aconseguir aquest punt número 83 i aquesta renda, com els dèiem, de 16 punts. Amb Jordi Domínguez parlàvem al final del partit, considerant que 16 punts, evidentment, és una bona renda, però no hi ha res fet.
Vale, moltes gràcies, però l'important és si anem 16 punts allà, que serà una pista bastant difícil, i jo crec que és un bon avantatge, però hem d'anar en compte i fer una bona feina, però sobretot a tot l'equip, jo crec que tothom ha fet un molt bon partit.
El primer objectiu suposo que era guanyar el partit i després, depenent com, obtenir una bona renda, i l'heu obtingut, vaja.
Sí, exacte, anàvem a guanyar el partit sobretot, però en partits de 80 minuts és difícil i com més puguem treure avantatge millor, jo crec que ho hem fet força bé, però com dic, hem d'estar al tanto allà perquè serà complicat.
Heu anat de menys a més.
Sí, la veritat és que sí, ens hem començat a ficar el partit més endavant, hem començat a veure com jugar-los i la veritat és que han anat força bé, sí.
I heu defensat com animals.
Sí, al final hem fet una molt bona defensa i això ens ha permès córrer endavant i treure alguns contraatacs, allà els hem fet mal.
Esteu més a prop.
Sí, objectiu bastant més a prop, però amb compte.
Què t'ha semblat el Mataró?
Molt bon equip, tenen molt bons jugadors individualment i en equip ho fan també molt bé i la veritat és que és un rival bastant fort, sí.
Doncs aquestes eren les impressions de Jordi Domínguez, un dels destacats, un dels jugadors, vaja, del bàsquet Sitges. Moment d'escoltar Edu Piñero, tècnic del bàsquet Sitges. Content, satisfet, feliç, evidentment, per aquesta victòria, per aquests 16 punts de renda, però, com sempre, molt precavut.
Está claro que no está hecho nada, o sea, bueno, hemos enseñado nuestras armas, hemos venido con toda la ilusión y con ganas de trabajar y bueno, ya se ha sido, la gente está hipermotivada y yo creo que bueno, que se ha demostrado, ellos han empezado muy bien, hemos estado ahí sufriendo, yo confío en que bueno, igualmente podíamos perder de 30 porque es un gran equipo, tiene jugadores en ataque pues muy buenos, son gente alta que en defensa pues cierran bien, trabajan bien, pero bueno, hemos hecho nuestras cosas, nuestro trabajo, lo que hemos hecho durante toda la semana, lo que hemos hecho durante todo el año, ha ido saliendo y ahora tiene que verse todo ese trabajo.
Ahora lo comentabas, el equipo no empieza demasiado bien, habéis ido de menos a más, está claro.
Bueno, yo creo que se lo han creído, han ido creyéndoselo durante el partido que vivían y tal, ha habido un momento que nos hemos puesto a 7, 8, que si unas faltas y tal, nos hemos ido solo de 2 a mitad del partido, pero bueno, hemos seguido trabajando y yo creo que al final, pues bueno, el trabajo pues ha salido 16-16, pero es igual, vamos a ir allá 0-0, o sea, es un partido diferente y vamos a intentar trabajar o igual o más que esta vez para intentar ganar el partido, porque eso se va.
Se ha visto más, sobre todo en el último cuarto, el equipo ha defendido como un animal, ¿eh?
Sí, o sea, por fin me han escuchado. Lo que llevo durante 2 años intentando de esto y bueno, dejar a 67 puntos un equipo que mete casi 80 por partido, pues bueno, está bien. Ya te digo, nos olvidamos, está todo bien, perfecto, buen partido, ganas, ilusión y afrontarlo, pues eso, trabajar esta semana a tope y a salir el sábado, pues ahí el domingo a ganar el partido, que no tenemos que ir en plan de especular, ¿no? Que vamos de 16, ¿no? Pues entonces vamos jodidos.
Es una buena renta, 16, como comentabas, pero bueno, ahí habrá momentos en que se sufrirá, supongo.
Claro, a ver, ellos han sufrido a lo mejor en algunos momentos, al principio no, luego han sufrido y nosotros vamos a sufrir, o sea, seguro que vendrá gente. gente, apoyaran al Mataró y bueno, es normal, o sea, normal, pero bueno, motiva eso también y el jugador debe saber que bueno, que si trabaja y hace lo mismo, pues seguro que las cosas saldrán. Ahora, si vamos mirando la renta y ya está y todo, que algunas veces nos ha pasado en algunos partidos de que a lo mejor íbamos ganando de 10-12, va, ya está, bueno. Bueno, esto es un playoff y tienes que seguir trabajando, o sea, ¿no?
Tú me lo dirás mejor que nadie. Hoy, uno de los mejores partidos que ha hecho el equipo, quizás.
Sí. Yo creo que este, Gruparna, Molins aquí, la semana pasada también en Molins allá, yo creo que bueno.
Pero quizás hoy por lo que significa.
Sí, exacto, entiendes, que te estás jugando algo, que es un primer paso, ¿vale? Queda un segundo y bueno, que nos ayude a decirnos, a motivarnos, no a ilusionarnos, bueno, no, a motivarnos para que el siguiente partido ir a salir a ganarlo, o sea, no que no vayamos ahí en plan de especular ni nada por el estilo. Pero bueno, si ha servido para eso, mejor que mejor.
Doncs així es manifestava en Edu Piñero després d'aquesta victòria 83-67 davant el Mataró Feimat. L'equip, recordem, tenia dues baixes, la de Mauro Pérez, que com ja ens va avançar el propi Mauro Pérez el passat divendres aquí a Ràdio Maricel, no podria jugar, sí que estarà disponible de cara al partit de tornada diumenge que ve a Mataró, i la baixa ja coneguda d'en Gerard González, que no podrà jugar ja pel que resta de temporada. Vaja, ja fa setmanes que Gerard González està lesionat, lesió greu la que va patir quan l'equip va jugar amb el seu partit a la fase regular a la pista del Lluïsos de Gràcia. Partit de tornada aquest proper diumenge a la pista del Mataró a partir de 6:45 de la tarda. Ja que hem començat parlant de bàsquet, dir-los que el sènior femení haurà de jugar finalment play-off de permanència per poder salvar la categoria, per poder continuar jugant la temporada que ve a segona catalana. Va perdre l'últim partit de la fase regular, 52-45, a la pista del Molins de Rei. Per tant, amb 12 victòries i 18 derrotes, acaba a la part baixa de la classificació i obligat, com dèiem, a jugar amb aquest play-off de permanència, aquest play-out, que es diu. Li ha tocat el Bosco Horta. Primer partit, si s'ho volen apuntar, serà aquest proper diumenge, dia 22 de maig, a les 12 del migdia al pavelló de Pinsbens. El segon partit serà a Barcelona, a la pista del Bosco Horta, el dissabte 28 de maig a 7:45 del vespre. I si calgués, un tercer partit, el bàsquet de Sitges, el sènior femení, que té el factor pista a favor, es podria decidir en un hipotètic tercer partit el proper 4 de juny aquí a Pinsbens. Deu i gairebé 34 minuts del matí fent crònica esportiva del que ens ha deixat aquest darrer cap de setmana en futbol, com els dèiem, victòries de la Sobrense, victòria també de la Unió Esportiva Sitges, que ara passem a consignar, a considerar el grup segon de Primera Catalana. Toni, com està? Com està aquest grup 2 de Primera Catalana?
S'ha posat
tan bonic, tan maco, que en fi, hi ha un doble empat a 64 punts entre el Castelldefels i el Sant Boià. El Vilanova, que va fer els deures guanyant a Torredembarra, es va imposar per 1-4, i l'Igualada que està presentant candidatura. No sabem si arribarà a temps, però de moment la seva trajectòria a les Comes, on no ha perdut cap partit, li ha servit per com a mínim estar allà, per si els Nadal es despisten també.
Sí, jo penso que el que millor ho té, Pitu, és el Castelldefels, perquè doncs...
Evidentment, perquè és el que va primer.
Va primer, però aquesta setmana rep el Calla i acaba la competició al Camp de l'Amposta, un equip que també ha perdut categoria.
Sí, senyor. Calendari en mà, tens raó.
Té un calendari molt bo. En canvi, el Sant Boià té el calendari més complicat per jugar a la promoció, perquè, ja dic per jugar la promoció, perquè té rep al Sobrense i l'últim partit compta, juga al camp de l'Igualada.
Uf.
Complicadet.
Sí, sí, sí.
I per la seva part, el Vilanova rep el Sant Ildefons a casa aquesta setmana i juga l'últim partit al camp de la Rapitenca.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí, és cert. El Castelldefels, calendari en mà, és que és qui millor ho té per aconseguir, ja no sé si dir el primer lloc, el títol, però de moment entre Castelldefels, Sant Boià, Vilanova, i posem una mica així en stand-by o en tre parèntesi a l'Igualada per si aquests tres es despisten.
Sí.
És difícil, queden dues jornades. En el cas del Sobrense, com dèiem aquest passat diumenge amb Aiguadols, en horari diferent, perquè el Sobrense, com saben, juga els seus partits a les 5 de la tarda, va jugar aquest passat diumenge amb un quart d'una, es va desfer del Vilaseca 3-2, va costar. El Sobrense va haver de capgirar el gol inicial de Tonyín a la primera part, en Geri de penal establia l'empat a 1, així acabava la primera meitat. Dos gols de Josep Maria Mercè li donaven un avantatge prou còmode com per estar més o menys tranquils, i al final un gol de penal de Danilo a 5 minuts doncs va posar una mica d'emoció, però en fi, el Sobrense no sé si dir que va complir amb l'expedient.
Sí, 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 jo penso que va fer una segona part molt bona, va ser fidel, molt fidel al seu estil, i va saber guanyar amb un equip que també té un estil molt semblant al Sobrense, i doncs que fins ara l'havia empatat tot amb el Sobrense, els dos partits que havia jugat l'havia empatat, i doncs va veure com el Sobrense lo guanyava la segona part. Me va agradar la proposta del Sobrense a la segona part.
I per fi es va trencar o es va desequilibrar la balança, perquè com els dèiem divendres, en els dos partits que Sobrense i Vilaseca s'havien enfrontat, havien acabat amb empat, el 0-0 de la primera volta i l'empat a 2 de la semifinal de la Copa Catalunya Amateur. Moment d'escoltar les valoracions que feia en Josu Julián després d'aquesta victòria 3-2 en el darrer partit de la temporada, no, penúltim partit de la temporada aquí al Municipal d'Iguadols. En quedarà encara un altre d'aquí dues setmanes amb el Redis.
Sí, al final, bueno, és un partit com tots els de la Lliga molt difícil, amb un equip que defensa molt bé, que té un joc molt, molt clar i que té moltes virtuts tant en darrere com endavant, i bueno, hem sabut, bueno, remuntar el partit, perquè no és fàcil començar perdent 0-1 i bueno, a donar la cara, empatar, i després de la segona part crec que hem sigut justos vencedors del partit, malgrat al final hem, bueno, sí que hem patit una mica els últims minuts, però hem estat bastant bé.
A la primera part semblava que ells potser tenien un puntet més d'intensitat. Això s'ha aconseguit igualar molt a la segona.
Sí, jo crec que ells han sortit, òbviament, a buscar el seu davanter, a buscar les segones jugades, a intentar, bueno, ficar-nos cap a la nostra porteria, guanyar metres, i nosaltres no hem sabut, no hem defensat bé aquest tipus d'accions. Crec que a la segona part les hem defensat bastant millor, crec que amb el moviment que hem fet d'endarrerir una mica l'Edgar i cobrir molt més el davanter d'ells i cobrir molt més la part central del camp, hem guanyat en seguretat, i bueno, després a les segones jugades tenir-les nosaltres, doncs hem pogut sortir alguna vegada que una altra a l'atac. Bueno, a partir d'aquí crec que, excepte el gol d'ells que ha vingut als últims minuts, doncs crec que havíem estat bastant seriosos, però bueno, al final també sí que és cert que si dura 5 minuts més potser ens empaten.
No hi ha partit que no hi hagi aquell puntet de saber patir, que això també és bo.
Sí, no, jo crec que això a l'equip li fa créixer com a nivell individual de cada jugador, i a nivell grupal. Crec que avui ha sigut una prova amb un equip veterà, amb un equip que sap a què juga, ho torno a dir, sap en quin moment està, sap quan ha d'apretar, quan ha d'afluixar en la intensitat, amb jugadors que han jugat a primera divisió. Llavors, és que això t'ho dic tot. Nosaltres som un equip de primera catalana i cap dels nostres jugadors ha jugat a primera divisió. Ells tenen la qualitat que tenen, i crec que hem sapigut patir en el moment que havíem de patir, i mira, i per fortuna ens hem emportat els 3 punts.
I com es diu en aquests casos, la tercera va la vençuda. Després de 2 empats amb la Vilaseca, avui es trenca aquesta dinàmica d'empats.
Sí, bueno, això...
Tot i que ja recordo, i abans li dèiem al Toni, que el partit d'allà, el Sobrense, va mereixer quelcom més que el 0-0. però bé.
Bueno, ara sí. De parlar del partit d'avui, sí que és cert que sabíem de la perillositat del rival, de que seria un partit molt equilibrat, i així ha sigut, i al final s'ha decantat per detalls a favor i en contra d'ells. Bueno, no, contents i satisfets perquè hem tret 3 punts més i acabem la lliga doncs amb un bon to.
Queda un últim partit aquí a Aiguadols, el de l'última jornada amb el Redis. Abans, però, teniu, no sé si dir, la prova de Sant Boi. Com s'afronta aquest partit, tenint en compte el que s'està jugant al Sant Boi i les armes que té el Sobrense al seu favor, que en són unes quantes?
Bueno, nosaltres...
A nivell de la tranquil·litat que et dona veure't com et veus.
No, jo crec que nosaltres afrontem com un partit més, amb un bon, molt, molt bon equip que està jugant molt al seu camp. Suposo que hi haurà un ambient increïble a favor d'ells, però al final per nosaltres no deixa de ser un partit de futbol que l'haurem de gestionar com tal i com és. Està molt bé en defensa, perquè si no patirem, i intentar tenir les nostres ocasions com les vam tenir a Castelldefels i bueno, no les vam materialitzar, pues intentar una d'aquestes fer-la i fer valer la nostra bona feina que fem en defensa de tot l'equip, no només dels 4 defensors, sinó de tot l'equip. Haurem de picar molta pedra, però bueno, no deixa de ser un partit xulo i un partit que hi haurà ambient i bueno, intentarem anar a guanyar.
Queden 2 partits. Podem veure Marco García abans d'acabar?
El podem veure, si ens jugaríem alguna cosa el veuríem, però jo crec que és una tonteria fer-li jugar, perquè està entrenant, però al final és una fissura un dit i ell no és incòmode a l'impactar amb la pilota. Llavors jo crec que si ens juguéssim alguna cosa la setmana que ve o l'altra, home, seria possible. Avui dia jo crec que Marcos serà de cara l'any vinent, que es recuperi bé, i si arriba, doncs òbviament l'utilitzarem, però jo el veig dubtós.
Doncs això, difícil que veiem almenys aquesta temporada Marcos García, bàsicament com explicava en José Julián, per una qüestió de no voler enriscar. El jugador encara no ha acabat de fer net del tot, com Alberto, que Alberto també arrossega amb problemes físics. El partit de Sant Boi, al camp del Sant Boià. Ara estàvem repassant una miqueta l'estadística del Sant Boi al seu camp. No ha perdut cap partit, sí que han empatat 6, m'has dit, Toni?
Sí. Ha jugat 16 partits, sí. Ha guanyat 10 i ha empatat 6.
Prova de foc, per aquest Sobrense que anirà doncs, amb tota la tranquil·litat del món, un Sobrense que és en aquests moments 6è a la classificació amb 54 punts. Anem a la tercera catalana perquè Toni, el Sitges, com dèiem, va patir per sumar els 3 punts dissabte a la tarda a Olivella, horari també una mica intempestiu, 3:15, l'Olivella que va anar manant el marcador, de fet l'empat no arriba fins al minut 70 i pocs,
sí.
Obra de Morillas,
sí.
El Sitges aconsegueix posar-se per davant gràcies a un altre gol de Víctor Olmedo, empat a l'Olivella de penal amb Tete, que va marcar el seu 23è gol, i al final un penal transformat per Barberà li va donar aquests 3 punts.
Sí, jo penso que van sobrar aquests 2 penals, perquè ni el primer ni el segon van ser penals. El primer ho van veure clar, va ser una jugada en la que doncs Sarabia refusa la pilota, topa amb el Bullo, amb el
Puyo,
és Puyo el que li fa falta a Sarabia, significaria la segona groga perquè era tarja, però l'àrbitre ho xula al revés. Xula penal de Sarabia, penal inexistent, i el Tete, a l'estil Panenka, compta,
Déu-n'hi-do.
A l'estil Panenka marca el 2-2, però després també a l'àrea de l'Olivella arriba un penal inexistent en una jugada que Barberà doncs, perd l'equilibri i cau, l'àrbitre xula penal i doncs representa, Barberà mateix marca per als Sitges el 2-3, però sobre aquest 2 penal, jo penso que el més important és el que es va veure abans, la reacció dels Sitges, un Sitges que a la segona part doncs, va tenir clau el fet de que sortia Barberà i va revolucionar una miqueta el futbol d'atac, Pepe al mig del camp, doncs va serenar el joc perquè tot eren pilotes llargues, va començar a tocar els Sitges, i la lesió d'Eli, el defensor de l'Olivella va ser clau de cara a la reacció final del
Cicat. Que va ser, de fet, l'autor del primer gol de l'Olivella.
Sí, sí, va pentinar la pilota i amb una miqueta doncs, de col·laboració dels Sitges doncs, va marcar el gol de l'Olivella que adelantava el seu equip.
Victòria al cap i a la fi per 2-3 de la Unió Esportiva Sitges, que el manté encara amb opcions de seguir lluitant per aquesta segona plaça de promoció d'ascens a segona catalana. Manel Rodríguez, reconeixent que, evidentment, l'equip no està bé, però, en fi, que ell té l'esperança d'arribar amb opcions fins al final.
Bueno, era un partit que es veia venir, que jo porto tota la setmana dient al vestidor que patiríem perquè per l'Olivella és una final, i ells no se juguen res, però és una final, i bueno, i amb aquesta actitud han sortit, i nosaltres hem tingut la mala sort a la primera part, que jo penso que la primera part hem començat més o menys bé, tenint arribades perilloses i això, però el gol ens ha trastocat, ens han regalat la pilota, s'han tancat molt bé darrere i costava, camp petit, i costava trobar espais, i bueno, ells en cap moment s'han obert que nosaltres poguéssim arribar en claretat, i bueno, i ja dic, i també s'ha de dir que ens han fet dos gols, que un s'ha fet nosaltres i l'altre és un penal que inexistent, no? Vull dir que també al final el partit també s'ha complicat una mica per les circumstàncies del partit, però bueno, això és futbol i ja se sap, els partits s'han de jugar, i el que hem fet bé avui és que la segona part hem tingut tranquil·litat, hem tingut paciència, hem jugat, hem tingut la pilota, hem buscat altres espais i al final hem trobat els gols.
Seleccionava Pasqua, sobretot a la primera part, ja no sortia a la segona part, feies un parell de canvis, la sortida de Pepe, jo penso que doncs, l'ha donat més, una miqueta més de persistència al mig del camp, circulació de pilota, això ha fet una miqueta agafar una mica la confiança als Sitges, que es veia venir. Si marcava l'empat, podria guanyar el partit.
Sí, no, ja, jo tenia la confiança plena de que la segona part donaríem la volta al partit. Ja no tant quan ens han fet el penal, que llavors quedava molt poca estona i ja sigui petit més, no? Però bueno, el 0-1 a la mitja part, jo pensava que tindríem les ocasions per fer els gols, no? Com així ha sigut. Sí, clar, hem tingut que canviar el guió, hem tingut que posar el Víctor a la central, posar a retrasar la posició del Marc, perquè totes les pilotes passaven per allà, necessitava un jugador amb més control de joc, i l'entrada de Pepe, junt amb el Jaume, que per mi el Jaume havia estat el millor, doncs, a l'equip, l'entrada també de Barberà, Pasqua li ha canviat a la mitja part, però és que ha jugat tota la primera part lesionat, porta tota la setmana sense entrenar, i no estava bé, i, bueno, i això també ho notem. Morillas també s'ha notat la falta de ritme, bueno, no estem en el nostre millor moment, és evident que ens pesen les cames, la plantilla és curta i bueno, fem tot el que podem per aguantar el tirón i bueno, intentar aquestes dues setmanes que queden recuperar una miqueta el to i començar a ser una altra vegada nosaltres mateixos, no? Però és que durant l'any és normal, que sempre no podem estar al 100%.
Com et pregunta més d'una vegada doncs en Pitu, s'està fent llarg el campionat, però es té que arribar fins al final,
no, tot, els campionats es fan llarg a tothom. Si li preguntes a Montserrat Igualada voldria acabar demà, i si li preguntes a Martorell igual, se'ns fa llarg a tothom, però és el que hi ha, i lluitem per un objectiu i la il·lusió està aquí i ho intentarem fins al final. Vull dir, no, està clar que no baixarem els braços. El que passa és que també és cert que després del camp hi ha partits pues, que tenim estones que no estem bé perquè no estem amb aquella xispa que tenim i ara pues, és el moment de jugadors com el Pepe, com el Gerard, com el Xavi, com aquests nanos que ens ajudin a que l'equip mantingui el nivell quan realment no estem bé, no? I d'aquí una miqueta els canvis que han vingut a la mitja part i és que és lògic. A més avui la calor també, hem jugat una hora molt complicada.
És complicat, eh?
Correcte. I bueno, i és el que hi ha. Però bueno, contents per la victòria, patida, sofrida, però victòria al fin i al cap i ja se sap. Els partits s'han de jugar tots, i ho hem dit sempre, nosaltres ara estem, ja et dic, torno a repetir, una situació que no estem en el nostre millor moment, però estem tirant els partits endavant i això també té valor.
De totes maneres, doncs quan el Sitges s'ha tocat, ha remenat a la segona part, perquè cada primera era molt de pilota llarga, no li anava gens bé al Sitges, i menys en aquell camp tan petit, quan el Sitges ha remenat és quan el Sitges ha demostrat i ha capgirat el marcador, si no arriba a ser per aquest penal de l'àrbitre que s'ha inventat, que després s'ha inventat un altre, perquè ni un era penal ni l'altre tampoc, però al final la compensació ha fet justícia, no?
Sí, sí, no, està clar. Si sí, el resultat avui, el resultat que té que ser és 1-2 i ja està, no passa res, no? Que és molt just. El tema és que, sí, el que tu dius és veritat, la segona part l'equip ha donat un bon to, ha jugat molt bé, amb un camp molt petit, amb un poc d'espai, amb un rival molt tancat, doncs hem jugat molt bé. La veritat és que sí. I tenim aquests ratos que l'altre dia també va passar contra la Múnia, va ser al revés. La primera part l'equip a mi va haver ratets que em va agradar molt, no? En possessió, avui hem estirat molt les laterals, i això ens ha donat molta arribada per banda i els hem fet molta mal. Bé, el que passa que els partits es donen com es donen i avui ells s'han trobat amb un gol, s'han trobat molt còmodes i això ens ha fet tindre a canviar el guió. Bueno, doncs l'avantatge és aquesta, no? Que ho hem fet a temps i ha donat per guanyar el partit.
Era una jornada per no fallar, perquè doncs, sí que el Montserrat Igualada va a Piera, però jo el Montserrat Igualada lo veig massa lluny, però el Martorell rep el Fàtima i li farà un cabart de gols. Era una jornada per no falla, i el millor de tot és que queden dos, i es té que aguantar fins a l'últim moment. Després ja es veurà si el Sitges és capaç o no és capaç de jugar la promoció.
Sí, no, no, està clar, queden dos partits, hem de sumar 6 punts i veure aviam si els altres sumen 6 punts i ja està, no, no queda un altre. Ara mateix és el que toca, no, no podem pensar res més. Aquesta és una jornada, no esperem cap sorpresa quan el que parlem del Martorell, però la setmana que ve sí que té un partit molt complicat, que penso que és on pot ser que palmi, que és el cap de la Juve, i bueno, i nosaltres hem de fer els deures el dissabte contra el Sant Cugat i esperar el diumenge que es doni el partit, aviam què és el que passa. També la pressió la tindran ells i serà un partit per ells complicat, aviam si també es poden trobar un partit com el d'avui, com el dia del Piera. Esperem que algun d'aquests partits el trobin amb aquestes circumstàncies i se'ls pugui torçar, no? Que és una mica el que ens va passar a nosaltres a Piera. Que al final dius, ostres, un empat a Piera no és un mal resultat. El que passa és que bueno, et penalitza perquè vens d'on vens i bueno, és que estem fent una segona volta espectacular. Jo no sé si tornem a repetir una segona volta com aquesta, perquè tret el partit de Cubelles, és que ho hem fet tot. Vull dir, hem guanyat a casa amb el Martorell, hem anat a Calaf i hem empatat a l'últim segon guanyant 0-2, vull dir que, i després tot són victòries menys l'empat de Piera. Vull dir que, és que més no, ja és el que deia l'altre dia, més no els hi puc demanar. Ara ja l'únic que els hi puc demanar és que guanyem els dos que queden i ojalà ens doni l'opció de jugar dos més, aviam si tenim aquesta sort.
I a veure si la sort se descanta pel Sitges. Ja, no?
Esperem.
Jo estic, ja jo... va començar malament de sort, i de mal joc, jo... derrotes, almenys que acabi bé, no?
Jo tinc la... Mira, tinc el pàlpit, no sé, jo crec que sí, que l'equip acabarà jugant una promoció i acabarem pujant. Però bueno, ja ho veurem, esperem no equivocar-me.
Aquest pàlpit que deia tenir Manuel Rodríguez acabi sent o donant els seus fruits i el Sitges pugui acabar jugant aquesta promoció de sense segona catalana. Queden dos partits, el que jugarà aquest dissabte a 5:45 aquí a Aiguadolça amb els Sant Cugat Sesgarrigues, i acabarà, Toni, a Sant Pere de Riudebitlles, un Riudebitlles que ha tingut un final de temporada, vaja, molt bo.
Sí, ja està salvant, no?
Sí, està amb 35 punts, 11 a la classificació, ha sortit del pou.
Doncs, com diu el Juanjo, que le dongui ja festa a aquests quatre que van fitxar, i el dia que jugui amb el Sitges, l'última jornada, si el Sitges es juga moltíssim, doncs que guanyi el Sitges.
Si vostès ara donen un cop d'ull a la classificació, veuran que el Sitges, circumstancialment, és segon, perquè el Martorell no va disputar amb el partit que havia de jugar ahir a la tarda amb el Fàtima, pendent de la decisió del comitè. És a dir, el comitè ha de decidir, 1, si el partit s'haurà de jugar finalment, 2, si els 3 punts ja van directament al Martorell. Per tant, pendents d'aquesta decisió.
Sí, pendent d'això, perquè curiosament el dissabte ja se sabia que no se presentaria a jugar al Fàtima. Per això m'imagino que el comitè doncs ha cregut convenient doncs no donar el partit ja per guanyat al Martorell, sinó pensar si lo fa, si ho fa jugar al partit o li dona els punts. Però això ho sabrem demà.
Sí, pendents del que pugui decidir el comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol. Ahir, per cert, va haver sorteig de les diferents fases d'ascens, tant a segona A com a segona B, on aquí tenim especialment el Vilafranca, Toni.
Sí, sí, el Vilafranca.
Vilafranca que història, està fent història. Li ha tocat en sort a l'Atlético Malagueño, per tant, eliminatòria molt dura per al conjunt vilafranquí, amb un Santi Triguero que, vaja, està també extraordinari.
Sí, 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 home, ha estat molt important dintre d'aquesta...
dinàmica positiva, sí,
exacte,
sí.
Històrica, doncs, play-off del Vilafranca, doncs, el Santi Triguero, un home que ha marcat tant gols i que, doncs, tot i l'edat que té, està fent una recta final del seu, la seva vida esportiva sensacional.
Sensacional, doncs, tota la sort del món per al conjunt vilafranquí en aquesta eliminatòria de sense segona B que l'enfrontarà, com dèiem, a l'Atlético Malagueño. Per cert, no sé si el Manu Julián, el president del Suburense, estarà molt content o poc content perquè li ha tocat en sort el seu Baracaldo al Lleida, aquesta eliminatòria de sense, en aquest cas, a la segona divisió A. El Reus, per la seva part, com a campió, jugarà amb el Racing de Santander, una eliminatòria també força complicada per al conjunt reusenc. Avui, per cert, al migdia, hi haurà sorteig a la Federació de la Copa Catalunya Amateur. Ens interessarà saber quin equip li tocarà amb el Suburense B.
Veurem.
Veurem. Avui sabem quin és el camí que ha d'iniciar amb el Suburense B en aquesta Copa Catalunya Amateur, i també se sorteja aquest migdia a la fase de promoció d'ascens a tercera catalana. Aquí, doncs, l'Hortonenc, com a segon classificat del grup del Suburense B, la disputarà.
La disputarà, sí, sí. Veurem que li toca també, doncs, a l'Hortonenc. I si la guanya el Suburense aquest
any difícil,
també?
Toni,
és
molt
però,
difícil, Toni.
És complicat, però somiar no costa diners.
A mesura que vagi avançant, esperem que siguin unes quantes setmanes, evidentment els rivals seran molt més complicats de superior categoria. Vaja, seria un gran quec que el Suburense B aconseguís guanyar aquesta edició de la Copa de Catalunya Amateur. 10 i gairebé 57 minuts del matí. Arribem a la part final d'aquesta crònica esportiva que l'estem oferint del cap de setmana. Dir-los, com ja els avançàvem, que tenim bones notícies per al futbol base. En aquest cas, de la Unió Esportiva Sitges, ja que l'Alevi ha aconseguit l'ascens a preferent. Va guanyar 2-7 al camp de l'EFO 87 i, per tant, a manca de dues jornades, s'assegura ja matemàticament aquest ascens a la preferent. Dir-los també que en matèria de futbol base, el juvenil A de preferent de la Blanca ha acabat la lliga en segona posició. Va jugar en el seu últim partit a Tarragona, al camp de la Floresta, va guanyar 1-4, per tant, un gran final de temporada el que ha realitzat l'equip de David Porres. El campió, com saben, ha estat el Nàstic de Tarragona, per tant, puja a Nacional, ha aconseguit 71 punts. El segon classificat, la Blanca, n'ha sumat 56 amb un balanç de 16 victòries, 8 empats i 6 derrotes. Ha estat, curiosament, la Blanca el millor equip en defensa. Només han encaixat 28 gols, 14 menys, perquè se'n facin una idea, que el campió, el Nàstic de Tarragona. Notícies també de futbol femení, perquè el primer equip femení del Suburense va guanyar 1-0 aquest passat diumenge aquí a Aiguadols, al Pubilla Casas, amb un solidari gol d'Andrea Llamas. A poc d'acabar la primera meitat, acaba la Lliga de Primera Divisió en novena posició, amb 28 punts, balanç de 8 victòries, 4 empats i 16 derrotes. I en matèria d'hoquei patins, doncs aquest ha estat un bon cap de setmana per als equips en general del Club Patí Sitges. S'ha disputat la penúltima jornada amb la segona amb la catalana. El primer equip del Club Patí Sitges, que va guanyar 6-3 al Casal l'Espluga, va perdre en canvi el Sènior B 2-6 amb l'Esfèric. L'última jornada ens depara un Calafell Club Patí Sitges aquest divendres, i el Sènior B, que jugarà a Santa Perpètua. Dir-los també que el Júnior va guanyar 12-8 a l'Horta, el juvenil 7-0 amb el JMJ, amb el Vigas Riells, que va guanyar 8-3 a l'infantil. En la doble jornada que tenia l'Alevi A, va guanyar els dos partits, 3-1 a l'Arenys de Munt, 3-2 al Caldes, i finalment l'Alevi B, que va perdre per 0-3 amb el Capellades. I com deia aquell, fins aquí hem arribat, hem tingut temps suficient per oferir-los aquesta àmplia crònica del cap de setmana esportiu. Ho deixem aquí perquè estem ja a punt d'arribar a les 11 del matí. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Tornem demà a la tarda.
Demà estarem aquí.
Demà en el temps de la tertúlia amb pilotes fora. Com els dèiem, fins aquí hem arribat, en menys un minut, notícies en connexió amb la xarxa, i tornem a més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.